Pregó de la Paeria, Diada Nacional de Catalunya 2013. Venim d'un passat i anem cap a un futur amb confluència de camins. Autoritats, representants de la ciutat de Lleida, germans i germanes d'aquesta ciutat. Ha estat per a mi motiu d'honor i d'alegria la proposta del pregó d'aquest 11 de setembre. Seré una baula més d'aquesta cadena de pregoners i pregoneres que m'han precedit, amb l'èmfasi especial del de l'any passat, Josep Vallverdú, com ha mencionat molt bé el senyor alcalde. El nostre paer en cap, Àngel Ros, a qui agraeixo la gentilesa d'encarregar-me aquest pregó, bé que ens ho recordava que venim del passat, en la carta de l'alcalde del 18 d'agost, fent-nos memòria d'un seguit d'esdeveniments històrics que han marcat la nostra ciutat i que ara evocaré. El casament de Ramon Berenguer IV i Peronella d'Aragó, l'any 1150-1151, no es posin d'acord els historiadors. L'any 2008 celebraven els 800 anys del naixement de Jaume I i la seva presència i lligams a les Terres de Lleida amb l'atorgament de la concessió de la Fira de Sant Miquel l'any 1232 i la de la Paeria el 1264. El 1300 Jaume II el Just, a petició de les institucions municipals, ens va atorgar el privilegi fundacional dels orígens de la Universitat de Lleida, l'antic Estudi General, del qual vàrem celebrar els 700 anys l'any 2000. I el 2003 celebrarem els 800 anys, el 800 aniversari, els 800 anys, de la col·locació de la primera pedra de la nostra Seu Vella de Lleida. Aquest any 2013 fa 700 anys de la signatura al castell del rei La Suda de l'anomenada Era Querimònia, privilegi concedit des de Lleida el 1313 pel rei Jaume II, on es reconeixen els drets històrics de la Val d'Aran, que culmina amb un tractament especial per al desenvolupament de la llei de l'occità aranès a l'Aran. I l'any vinent, la Universitat i la ciutat de Lleida seran la seu del Congrés Mundial de la Cultura i la Llengua Occitana. Occitanes. Quan vaig llegir l'anunci d'aquest congrés tan lloable que es farà per l'occità de l'Aran l'any vinent a Lleida, amb l'aroma romàntica dels trobadors, i ho comparo amb el tractament humiliant que s'aplica al català de la Franja pel govern aragonès i al català del País Valencià i de les Illes pels respectius governs, menystenint cínicament la llengua catalana, no puc resistir la tentació de llegir uns poemes que vaig escriure als anys 1977, 78 i 79 en defensa de la llengua i de la independència. Llengua meva, trossejada, maleïda, humiliada, ofesa, em produeix un plaer imprecís, intens, retrobar-te dins la meva mà adulta, a tu, adolescent, a mi encara. Feixuga, plena de dubtes, cerco el teu conreu en un desig furiós de posseir-te. La teva música, anhelada, buscada, sentida, tancada dintre les meves mans, ressorgirà nova, neta, petita, poruga, reelaborada, eruga, s'aixecarà papallona sobre el cel obert. De l'any 77, 1977, fent pinya, dedicat als castellers. Deixeu-me ajuntar les meves mans a les vostres, entrecreuar els dits fortament, així, premuts, fent pinya. Les meves mans, entre centes de mans aixecades, fins a formar un girassol potent i fort, mirant la llum de cara, sense cap por, com es farà avui en el nostre país. Els vents de la meva pàtria, aquesta és del 78, llevant, est, xaloc, sud-est, gregal, nord-est, tramuntana, mestral, ponent, garbí, migjorn, segarrers, rodolen la pàtria. Rodola, baldufa, t'empena el llevant, que mentre rodoles no t'escolaran, i la tramuntana darrere el mestral, que mentre rodolis no t'escolaran. Timbals a tres veus a l'Alguer, de l'any 1979. A Collibè de Sant Cristòfol creuarem el mar, a Palma hi trobem companys, a Eivissa fem migdiada, a l'altre costat de riba, la bota de l'italià, plena d'un vi que fa somnis. Lluny, les nostres veus volaran i a l'Alguer ens fan rita-rata. Segles enllà, els nostres pares, a Coll i Vell de Sant Cristòfol, també creuaren el mar. València, el Principat i les Illes, tres bessons, a Coll i Vell de Sant Cristòfol, a l'Alguer, i van deixar els seus timbals. La poesia de molts poetes de diverses llengües ha significat per a mi, des de tota la vida, una font de coneixement i de camí interior. És el contacte amb la natura qui em desvella les preguntes que ens solem fer els humans. M'ho va ensenyar Rilke i tants altres poetes al llarg dels anys. Dins la natura es manifesta el callat, deia aquell poeta, el que no es veu però s'intueix. És en la natura on molts dels sants, els místics, els poetes i els filòsofs hi troben l'essència de la vida, i els creients hi trobem Déu com a part integral d'aquesta natura empeltada a l'ànima humana i a l'inconscient col·lectiu. L'expressió poètica permet fondejar l'ànima i les seves preguntes: d'on venim, què fem, on anem. Al meu entendre, no hi ha llenguatge més essencial que el de la poesia, germana i còmplice en tants aspectes de la filosofia. No hi ha llenguatge més essencial que el de la poesia per conèixer els camins i els entrebancs pels quals transita la condició humana. Gosaria afirmar que supera la música pel poder sublim de la paraula, que desvella els sentiments i captiva la intel·ligència. No ens allunyem mai del contacte amb la natura, escoltant i interpretant els seus silencis, perquè ens ensenyarà a entendre la vida i a entendre'ns a nosaltres mateixos. Tot contemplant la lluna creixent del mes d'agost, un capvespre silent, aquest galló de lluna i la seva llum de plata que insinuava l'ombra, la seva rodonesa, enmig del silenci i la quietud del mar, vaig reflexionar que aquella llum fascinant que mostrava la lluna no procedia d'ella mateixa, sinó de la llum del sol que la il·luminava. Es tractava d'una simple il·lusió òptica. Era el sol el que li conferia aquella claror màgica que plau tant als que la contemplen, i aquella quietud aparent presidida per la imatge idíl·lica de la lluna que donava la sensació que res no es movia al meu voltant, em va fer pensar que a vegades les aparences enganyen. I vaig reflexionar que la realitat aparent que jo vivia, presidida pel silenci i la immobilitat, no era pas així en la realitat pura i dura del que ens ensenya la física i l'astrofísica, perquè el planeta que acull els humans és la Terra, i en aquells moments de la meva contemplació, quieta i pensant, el nostre planeta, damunt el qual vivim, està fent el seu moviment de rotació habitual sobre si mateix de prop de 24 hores de durada, que defineix els nostres dies i les nostres nits, i també conjuminat amb el moviment de translació al voltant del Sol desplaçant-se per la seva òrbita el·líptica, a més d'altres moviments compensatoris del desviament de l'eix de simetria per l'acció del Sol i la Lluna. I nosaltres, els ínfims humans que habitem sobre la Terra, també ens movem amb ella, però no ho percebem perquè som massa petits comparats amb la dimensió de la nostra mare Terra.